Trabalhadores vivem cada dia mais pobres. Por um costado, necessitamos que os empresários e suas empresárias sejam responsáveis e que essa riqueza que se genera nestas ilhas se reparteça para frenar este aumento dessas desigualdades.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 4 de març, i avui, com tots els dimarts, obrirem un espai per les famílies aquí al programa, concretament per parlar d'un programa que té com a objectiu treballar en la prevenció del bullying a través del judo. D'això en parlarem a la secció que encapçala el psicòleg especialista en infància i adolescència, Marc Tur, ja sabeu, a l'espai I tu què vols ser de petit. També parlarem del parentiu a la secció de paraules i coses del doctor en filologia catalana Bernat Joan, però abans de tot això ens volem fer ressò d'algunes de les principals dades que es poden extreure de la més recent enquesta d'activitat que ha publicat la petita i mitjana empresa de les Pitius. Us en parlarem ara en uns minutets amb la secretària general de l'entitat, Maria Àngels Marí. Per tot això i per molt més, ja tenim amb nosaltres aquí a l'estudi la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:06, ja sabeu que és el moment de posar-nos al dia. Començar amb Nieves parlant de promoció turística, perquè avui arranca la Fira de Turisme de Berlín i des del Consell d'Eivissa tenen clar el seu objectiu, consolidar l'augment del 10% de l'any passat en turisme alemany.
Sí, ho volem fer a través del turisme familiar. Per aquest motiu, el Consell d'Eivissa promocionarà el segell Eivissa Family Moments. Escoltam Juan Miguel Costa, director insular de turisme.
Hacer que diferentes tipologies d'establecimientos, hoteles, restaurantes i empreses d'ocio, pues vengan a... O sea, tiran al sello y creen un tejido empresarial alrededor del producto familia. Así que esa es la gran apuesta, la familia como tractor, para que vengan a Eivissa a conocer otro tipo de productos como gastronómico, cultural, patrimonial, etcétera.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, perquè el govern balear ha sancionat amb 6.000 euros l'empresa que va llogar a l'OEB un espai al Parc Natural de Ses Salines per dur a terme un acte promocional.
Sí, l'acte va consistir en un sopar d'unes 100 persones amenitzat amb música i que va acabar amb una festa amb discjòquei. Els fets van tenir lloc el passat mes de juny a l'esplanada de la nau petita de pedra situada en Sa Canal, uns terrenys propietat de l'empresa sancionada. El Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural prohibeix que en aquest lloc es celebrin qualsevol tipus de festes o espectacles, així com esdeveniments amb caràcter comercial, segons ha informat la Conselleria de Medi Natural en un comunicat de premsa.
I canviem ara d'assumpte i parlem d'educació, perquè el conseller Antoni Vera reconeix que els plusos de residència són insuficients per pagar un habitatge als docents que s'han de traslladar tant a Eivissa com a Formentera.
Sí, per això Vera assegura que continuen cercant alternatives després que el govern hagi renunciat a allotjar el professorat en places hoteleres. El conseller ha explicat que aquesta mesura s'ha topat amb problemes jurídics. L'escoltam.
Com a administració no poden competir en els preus turístics. Nosaltres, l'administració, han de seguir uns criteris bàsics de benefici industrial en aquest sentit. Estam, i ho varen xerrar amb les forces sindicals, en el seu moment estem cercant altres vies que puguin donar una solució més factible.
Vera s'ha mostrat prudent i no ha volgut avançar amb quines mesures treballa a l'espera d'avançar en una solució que no depengui tan sols de signar convenis amb els hotelers d'Eivissa i Formentera.
I de fet parla ara de migració perquè l'Audiència Provincial va celebrar ahir un judici contra dos migrants acusats de patronejar una embarcació irregular que va arribar a Formentera amb 19 persones a bord. Un dels patrons, però, no es va presentar a la vista oral.
Sí, la Fiscalia atribueix als dos acusats un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i demana 6 anys de presó per a cadascun. Segons l'escrit d'acusació, el viatge des d'Algèria fins a Formentera va durar 26 hores i es va realitzar sense l'equipament adequat per afrontar el fred i posant en risc la vida dels migrants que viatjaven a bord de l'embarcació. La barca que va arribar a port el passat 22 de juny tenia 6 metres d'eslora i 60 cavalls de potència. El Ministeri Fiscal detalla que durant el trajecte les fortes ratxes de vent van generar pànic entre els migrants. La Fiscalia sol·licita, com deien, 6 anys de presó per cadascun dels dos acusats i que una vegada que compleixen les dues terceres parts de la condemna siguin expulsats d'Espanya. També demana que se'ls prohibeixi entrar al país durant una dècada.
I acabam avui, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat a Formentera, perquè l'actualitat portuària de Balears i el Consell Insular han signat un conveni per regular l'estacionament al port de la Sabina, un acord que permetrà al Consell gestionar-lo de manera directa o també a través d'una empresa adjudicatària.
Sí, el conveni, amb una vigència inicial de 5 anys, estableix que el Consell serà responsable de la instal·lació i el manteniment de la senyalització i dels equipaments necessaris per a la regulació de l'aparcament. La superfície destinada a aquest servei és de més de 2.800 metres quadrats distribuïts en 215 places d'estacionament regulat, 9 places per a persones amb mobilitat reduïda, zones d'estacionament limitat a 30 minuts i espais reservats per a càrrega i descàrrega.
I doncs estarem pendents d'aquest anunci. Ho deixem aquí, Nieves, després t'escoltam.
Fins després.
I quan són les 12 i 10 minuts, com us dèiem, començant parlant de l'enquesta d'activitat de PIMEF.
IB3 Ràdio és actualitat.
Si fa més de 3 anys que ets autònom i vols impulsar el teu negoci, ara és el moment. El Pla Integral d'Autònoms us protegeix amb la convocatòria de subvencions per a la consolidació i el creixement sostenible de l'ocupació. Fins al 31 de març, fes la teva sol·licitud. Informa-te'n a www.caip.es. Som el suport dels nostres autònoms. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
Minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, com us comentava a l'inici. Avui volem començar repassant algunes de les qüestions més destacades de l'última enquesta d'activitat elaborada per la petita i mitjana empresa de les Pitiuses. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres a l'estudi a la secretària general d'aquesta entitat i col·laboradora del programa. Molt bon dia, Maria Àngels Marí.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, venia avui pensant en la sensació, ahir no vaig poder venir a la tertúlia des dilluns perquè teníem la presentació de l'enquesta, però venia ara cap a l'estudi amb la sensació de que era dilluns.
Idò, no, ja està.
Dic que raro que no han vengut els meus companys, estic tota sola.
Tot sola davant el perill,
home,
no.
Avui sí, avui sí.
Avui parlem d'aquesta enquesta i primer de tot et volia demanar quin període de temps és el que recull aquesta última enquesta d'activitat.
2024. Sempre nosaltres per això la presentàvem, normalment sol ser finals de febrer, principis del mes de març, però perquè la comencem a fer a partir de la primera setmana de gener. Aleshores, aquí reflexem tot el que és 2024. Evidentment, el pes dels mesos estivals doncs, té un pes important, però clar, també hi ha moltes empreses que treballen tot l'any, aleshores tot l'any. Sí que, per exemple, els nostres companys de Formentera, de PIME Formentera, que també en fan una, ells s'ho centren més en la temporada d'estiu. La solen fer sempre doncs, finals, sí, setembre, octubre i de més. Però nosaltres engloba tot 2024.
S'any natural.
Sí.
Quantes empreses hi participen?
A veure, nosaltres ho llancem a tots els empresaris associats. És veritat que és una enquesta que és llarga, jo entenc que no és molt golosa, perquè ara estava mirant, són al rededor d'una cinquantena de preguntes, amb la qual tardes uns 10 minuts, i en aquesta enquesta pues, han participat 274 empreses. D'Eivissa i Formentera. Sí. Aquí també volem destacar que sobretot estan a lo darrer de s'informa una mica perquè es veia el perfil d'empreses encastades i bueno, està molt repartit per sectors. Hi ha un 25% de sector d'empreses que són d'indústria, transports i construccions, un 27% que són de comerç, un 28% d'hostaleria i un 20% de serveis. I també està molt repartit entre municipis, és a dir, municipis de Saïlla d'Eivissa, on hi ha més enquestes de la ciutat o del municipi de Vila, però és veritat que són ja més teixit empresarial, no? Però està molt repartit entre la resta de municipis i la illa de Formentera. Aleshores, també. Sí que això també ho mirem, perquè clar, no, si per exemple, per dir alguna cosa, si fos tot del sector de comerç, no són representatius, la mostra no és representativa, o si fos només d'un sol municipi, tampoc no ho seria. Aleshores, sempre mirem una mica com anem en quant a volum i de més d'encastats.
Exacte. I quina és la valoració que recolliu, que fan aquestes empreses en aquest període consultat?
A veure, l'enquesta té, com he dit abans, 50 preguntes, és molt llarga. Jo, de fet, ahir amb l'exposició de la presentació i això que vaig anar amb su turbo ficat i ja vaig estar 35 minuts cantant dades, però bueno, a grans trets una mica es pregunta molt, vull dir, preguntam sobretot evidentment, com a patronal, com ha anat 2023, com ha anat el volum de facturació, que ara comentaré, com han anat les expectatives per sector, seguretat ciutadana, seguretat, sí, seguretat, tema de subvencions i de més, vull dir que toca molts d'aspectes, la vivenda també, no? Però, bueno, grans conclusions, sobretot per jo, el resultat més important és que aquest any doncs, el 53% de les empreses doncs, han qualificat 2024 com un any bo o molt bo, vale? Que és una dada positiva, però és una dada menor o inferior a la que vam tenir 2023 i 2022. Cal recordar que 2022 va ser un any de rècord. Va ser el primer any que sortíem de restriccions, de any Covid, per dir-ho d'alguna manera. 2020-2021, evidentment, van ser anys molt dolents, i amb restriccions i 2022 doncs va ser, de moment, jo crec que fa uns 20 llargs anys que fem l'enquesta i va ser l'enquesta amb millors resultats que van tenir. Aleshores, els resultats no són dolents, tot el contrari, són positius, però sí que estan veient que l'economia s'està ralentitzant i s'està consolidant, d'acord? Aleshores, sobretot aquí dins de un poc el diagnòstic que nosaltres fem de les dades, és que sobretot pues, s'estan consolidant les dades, sí que veiem una certa ralentització i aquest aspecte s'ha de tenir en compte i hem d'anar sobretot de que no decaiga massa. Vull dir, tots sabem que l'economia és cíclica, sí que és veritat que aquí a Eivissa i Formentera en els darrers anys, exceptuant els anys Covid, 2021 i 2020, van ser anys dolents com a la majoria, ja no dic de península, de comunitats de la península, sinó a nivell europeu i a nivell mundial, no? Però sí que estem començant a detectar aquesta davallada i aquesta resposta la tenim tant de com ha anat el 2024, com han set el volum de facturació per sectors i per municipis, i quines són les expectatives. També la percepció d'expectatives de cara a 2025, de com anirà i de més, és positiu, guanya, però sí que veiem menys positivisme que anys anteriors, que els dos darrers anys. Aleshores, sobretot això és el que ens ha de tenir amb els ulls oberts.
I quines són les principals problemàtiques que destaquen les empreses encastades i que heu recollit en aquest informe?
Sí, sobretot en les principals problemàtiques, a veure, aquest any molts dels empresaris han contestat que, clar, ha estat una temporada que no ha estat dolenta, però, clar, s'ha vist afectada per l'Eurocopa, que és un fet important, d'acord? I llavors, sobretot, els Jocs Olímpics. Sempre en els anys, que és cada 4 anys, que hi ha Jocs Olímpics i Eurocopa, sí que afecta. I hem trobat, podríem anar a remuntar resultats de fa 4 anys no, perquè era any Covid, però el 2016, que també els resultats no eren tan bons com l'any anterior. També hi ha que dir que els Jocs Olímpics a la BCT a França, que està molt a prop d'aquí, molta gent pues, a lo millor ha tingut que dividir les seves vacances. És a dir, si tenia previst pues, una estança a Eivissa i Formentera una setmana o de 10 dies, pues ha repartit d'anar a França a veure els Jocs Olímpics i llavors ha vengut menys dies aquí. Aleshores, bueno, són dos factors que sí que comentava la gent que havien percebut. Llavors també molts empresaris ens han contestat la reducció del poder adquisitiu dels turistes. Aleshores sí que s'ha percebut que venia molts de turistes, hi havia turistes, però gastaven menys en els comerços, gastaven menys en els restaurants i de més, no? I llavors, sobretot, bueno, pues, els increments de preus i de més també són dels factors que creuen que ha fet, sobretot, que el turista pues, hagi gastat menys. També ho veuen com un factor negatiu en aquest cas.
Una miqueta menys, no? Sí. Allò m'ha cridat l'atenció entre ses moltíssimes dades de
l'enquesta. És que hi ha molta informació, per això dic,
que hi hagi un 26% d'empresaris que s'ha plantejat traspassar o liquidar el negoci, tot i aquesta valoració que continua sent per la majoria, el 55% sí, bona o molt bona, però un sí, 26% d'empresaris s'ho planteja. I això per què trobeu que és?
Aquesta pregunta la vam... Perquè sempre cada any pues, revisem una mica, antes de llançar l'enquesta, sempre revisem les preguntes i, a més, dins de l'equip que coordina aquesta enquesta, no? I aquesta pregunta, per exemple, la vam incloure no fa gaire, bueno, no fa gaire, fa un parell d'anys, però crec que va ser arrel del Covid, ¿vale? Que molta gent es plantejava si continua o no, i és de les que consideram que han mantingut, d'acord? Aleshores, molta gent es planteja el tema de traspassar el negoci. En molts de casos ens trobem de que ho justifiquen amb una falta de relleu generacional. És a dir, tenen el seu negoci, és un negoci consolidat, és un negoci viable i rentable, però veuen que no hi ha segones generacions que puguen procedir. Aleshores, aquí, sobretot, es justifica. Llavors, també, per altra part, hi ha negocis que potser, en quant a la rentabilitat, doncs, potser és més ajustada, però, sobretot, veuen que, clar, cada vegada hi ha més regulació, cada vegada hi ha més obligacions, missatges del govern en quant a, per exemple, ara que s'està negociant la reducció de jornada, que potser són microempreses, són estructures molt, molt petites, que potser tenen una persona o dos, i diuen, però com ho faré si és que no puc contratar una altra persona i tinc un horari d'apertura? Aleshores, sobretot en aquest factor. I llavors, pues, intrusisme. Vull dir, intrusisme també crema molt en els que ho fa bé, perquè dius, ostres, si ho tinc fer bé, cada vegada tinc més obligacions, cada vegada tinc més inspeccions, que sempre nosaltres ho deim, que venguin en els que estem oberts, però, clar, llavors veuen que es descobreix costat, ho fa malament del tot, no té cap perjudici, sinó de més, i vulguis o no, t'amima molt els ànims des dia a dia, que tu saps el que et costa i el que t'hi arrisques, i llavors per contra veuen altres que aquí acampen a sus anxes i veuen impunitat i de més. Aleshores, això afecta molt en els ànim empresarial.
I per acabar en una nota positiva, perquè ens estem quedant sense sí, temps, quins són els aspectes de la seva activitat que millor valoren? En dos minutets.
Com?
Quins són els aspectes de la seva activitat que millor valoren els empresaris? Si hi ha algun aspecte positiu, perquè m'ha estat comentant també pues,
sí,
totes
veure,
aquestes
sempre
coses.
Sí, a veure, sempre la gent, a veure, sempre és hora de valorar o de queixar-te, és molt més fàcil queixar-te que no elevar. Aleshores, dins dels aspectes, mira, és una possible pregunta per l'any que ve. Això t'agafo el guant perquè sempre, potser sempre ens posem amb els aspectes negatius. Un dels aspectes positius, jo crec que, aquí no ho preguntàvem, però jo crec que sobretot és el tema de l'allargament de la temporada estival. Fa molts, molts d'anys, jo a PIME fa quasi 20 anys que estic treballant-hi i ja es parlava de la desestacionalització i jo crec que ja hem arribat a la desestacionalització, perquè molta gent inclús planteja, bueno, pots obrir tot l'any. També potser la illa no ho pot suportar, no pot suportar aquesta capacitat de càrrega, no pot suportar que venga tanta gent durant tant de temps i sobretot perquè llavors hi ha moltes empreses que aprofiten en els mesos que tenen tancats per fer obres de manteniment, reformes i de més, i molt despersonal també per descansar, vull dir, perquè els mesos d'estiu amb alguns sectors són intensos.
Ho són. I doncs seguirem parlant. Si vols un dia també a tertúlia en parlar.
Sí, quan vulguis.
Així que moltíssimes gràcies, Mare Àngels Marí, secretària general de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera, per haver vengut a explicar-nos una mica amb més de detall totes algunes de les moltes dades que recull aquesta enquesta.
Gràcies a vosaltres.
Clar, i com sempre, 12 i gairebé 24 minuts. Ara, nosaltres, el que volem fer aquí al programa és obrir un espai per les famílies.
I tu, què vols ser de petit?
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sabeu que els dimarts, cap a aquesta hora, obrim un espai per les famílies aquí al programa, un espai que aquesta setmana encapçala, com ja haureu pogut intuir per aquesta meravellosa sintonia, el psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència, Marc Tur. Molt bon dia!
Hola, bon dia, com esteu?
Nosaltres molt bé, i tu, avui, de què parlarem i a qui ens portes? Que sé que avui és una d'aquestes setmanes en saps que vens ben acompanyat d'una veu autoritzada per parlar d'un tema que és absolutament important.
Sí, mira, precisament aquests dies es publicava la memòria dels casos de desallotjament escolar a les Illes Balears i es parlava de que hi havia hagut un augment d'un 34% aquest darrer curs, no? Clar, com sabeu, l'assetjament escolar, o més conegut com bullying escolar, és un problema greu que afecta a infants i joves dels centres escolars i és quan s'adona doncs, una situació, diguem, de violència entre iguals. Entonces, com sabeu, sempre m'encanta convidar doncs, a projectes que fan feina, no?, en temes de prevenció de la violència, i en aquest cas, precisament, combina una pràctica esportiva, com és la del judo, amb la prevenció del bullying escolar. No? Uh-huh. I per això hem convidat, avui tenim una molt, molt autoritzada, que és en Carlos Montero Carretero. Ell és llicenciat en Ciències de l'Esport, doctor en Psicologia, set Dan de judo, professor titulat a la Universitat Miguel Hernández de Elche, membre del grup d'investigació en comportament motor i entrenador de judocos olímpics, també és responsable de línies d'investigació de la prevenció del bullying a través del judo amb educació física, i ens ve a explicar un projecte molt xulo que coneixem i que jo he conegut fa poc temps, que és el programa Ayudo, no? I si crec que... si no m'equivoc, crec que nos està escoltant ara mateix. Bon dia, Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ostres, per començar, Marc i Carlos, el títol m'encanta, ¿eh? Ayudo, m'encanta.
El juego de palabras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está bien. Está pensado precisamente para eso, ¿no? Era un poco una manera de jugar con las palabras para hablar sobre, pues eso, la manera en la que podemos ayudar con un deporte que, bueno, evidentemente a mí personalmente me fascina.
Uh-huh. ¿Com vas arribar al judo y com vas arribar a connectar judo y la prevenció del bullying?
Bueno, la verdad es que yo empecé a jugar a esto del judo un poco por azar, ¿no? Mis amigos se apuntaban a las clases de judo allí en Toledo, donde yo me crié, y con 6 añitos, pues nada, empezó todo como un juego. Enseguida me di cuenta que me apasionaba estar dentro del tatami y poder practicar y jugar con mis amigos. No sé si tuve la suerte o la desgracia de que se me daba medio regular y
la
entonces
suerte,
aquello...
¿no?
Aquello me cautivó definitivamente y bueno, pues toda mi vida al final ha sido guiada por ese eje vertebrador que es este deporte, ¿no? Uh-huh. En un principio pues mis objetivos pasaron por ser deportista del equipo nacional, estuve en centros de alto rendimiento, etcétera, todo era desde una faceta muy deportiva, y bueno, pues posteriormente yo creo que por una evolución casi natural, ¿no? De la mano de mi trayectoria más académica, pues enseguida intenté encontrar cuáles eran las opciones de conectar pues mi experiencia deportiva con esa carrera académica para intentar darle un poco de consistencia a las evidencias que hablan o que pueden hablar sobre los múltiples beneficios que esta disciplina maravillosa pues puede tener para las personas.
Qué maravilla, Marc.
Sí, no, Carlos, y además un poco lo que vas comentando, ¿no? O sea, esa combinación de una pasión y un tema pues tan necesario pues como la protección integral de la infancia y en este caso la prevención de un tipo de violencia que se está dando de una manera, a nuestro pensar, frecuente, ¿no? En los centros educativos. A mí me gustaría que nos explicases este proyecto tan interesante y un poco pues cómo inicia, ¿no? ¿Cuáles son los inicios de este proyecto tan interesante?
Sí, bueno, pues en principio, como bien decíais antes, yo soy profesor titular en la Universidad Miguel Hernández de Elche y en 2016, digamos, yo muestro interés dentro del Instituto Centro de Investigación del Deporte de aquí, pues por poder o por tratar de elaborar un proyecto, un trabajo que tratase sobre cómo a través del judo podríamos tratar de prevenir el bullying, ¿no? Todo empieza en 2016, insisto, con esa inquietud. Los responsables de este centro de investigación me encomiendan la misión de liderar esa línea y a partir de ahí pues empecé a estudiar el tópico. Yo sabía bastante de judo, pero no tanto de bullying, así que empecé a estudiar en profundidad el fenómeno y a partir de ahí pues hemos elaborado programas de prevención que básicamente parten de esta convergencia entre lo que es mi experiencia como académico, como investigador y mi experiencia como deportista y profesor de esta disciplina. Así que, bueno, pues digamos que haciendo caso a todos los manuales y a todas las evidencias de autores previos que ya han estudiado en profundidad el bullying y los programas de investigación más exitosos, pues lo que hicimos fue tratar de recoger todas las recomendaciones para poder construir uno novedoso en el que la herramienta o el hilo conductor pues fuera el judo, con lo cual, bueno, en realidad creo que parte del éxito del programa tiene que ver con que nosotros vamos a atender a las demandas de esos programas de prevención del bullying, vamos a tratar de atajar pues todos esos antecedentes o precursores, tanto factores sociales como personales, que hacen o que contestan a la pregunta de por qué los chicos y chicas, los jóvenes, se involucran en este fenómeno, tanto como acosadores o como víctimas o como incluso espectadores. Y bueno, pues trabajar desde la sensibilización que provoca experienciar cosas a partir de la práctica deportiva que nos pueden dar pie a trabajar pues sobre esa identidad moral, desvinculación moral, empatía, tolerancia, respeto, impulsividad, etcétera.
Allò m'ha creat molt l'atenció al principi, no? Quan explicaves, Carlos, com vas entrar en el món del judo, que li deies jugar a judo, per tu era un joc.
Claro. Yo creo que todos los niños cuando empezamos, imagina, ¿no? Con 5 o 6 años, pues al final vamos a jugar a lo que nos pongan. Y bueno, lo que empezó como un juego, pues derivó luego en casi mi profesión, ya digo, hasta pues, tener una dedicación completa en los centros de alto rendimiento de Barcelona y Madrid durante 8 o 10 años. Y bueno, pues luego quizás ahora en esta última etapa de mi vida, pues vuelvo un poco, me salgo de la rama más deportiva o de rendimiento para meterme en esa rama más educativa, saludable, con todas las bondades que presenta esta disciplina, ¿no? Y bueno, pues digamos que vuelvo otra vez a introducirme en esas metodologías más lúdicas, ¿no? Pues que pueden hacer muy atractiva la práctica de este deporte en un contexto como puede ser la educación física, por ejemplo.
Claro.
Carlos, estás comentando además, yo soy un apasionado, ¿no? De todos estos proyectos que combinan el deporte, ¿no? como herramienta, ¿no? de cambio, ¿no? como una herramienta pues para ayudar a los chavales que están sufriendo pues una situación como esta, ¿no? A mí me gustaría un poco que nos explicases también este programa, y además creo que lo estás diciendo, yo creo que tiene éxito, hay evidencia que funciona. Un poco dónde estáis, dónde se está aplicando. Y bueno, a lo mejor avanzar a las personas que nos están escuchando que tenemos intención, una serie de personas, de invitarte a venir a las Baleares, o sea que es hoy primicia, ¿vale? Pero bueno, un poco nos digas cuál es el despliegue de este programa así a nivel del Estado, ¿no? Y un poquito, pues, que nos puedas contar un poquito más al respecto.
Sí, pues bueno, en realidad hacer un pequeño matiz, porque como muy bien hablabas, y yo creo que esto es muy interesante, hablamos del deporte como una herramienta. Al final es muy, muy, muy importante la metodología. Si bien es verdad, claro, que el judo es una disciplina que tiene un componente ético y moral, pues con un peso específico importante, y que además es muy versátil y que lo pueden practicar todo tipo de personas indiferentemente de sus características, etcétera, etcétera, bueno, pues la verdad es que el éxito radica no solo en que el judo nos lo ponga tan fácil, tanto como en el método que aplicamos los profesionales que estamos un poco de responsables, ¿no? Así que, bueno, pues a día de hoy me gustaría también comentaros que, hablando de la expansión del proyecto, pues todo empieza un poco en pequeño. A día de hoy contamos con la financiación del Ministerio de Educación y Ciencia, pues para, a través de un proyecto que se llama Ayudo Inclusivo, que como su propio nombre indica, pues es una vuelta de tuerca, y ya no solo tratamos de proteger a las personas, a los jóvenes, a todos en general, sino que nos concentramos muy particularmente en un colectivo, pues, con discapacidad, que convive en centros educativos y donde en muchas ocasiones, por sus diferencias, pues son objeto, ¿no?, de este acoso. Así que digamos que el proyecto ha ido creciendo. A día de hoy, con la financiación del Ministerio, pues bueno, tenemos la capacidad de llegar a más sitios, y si bien es verdad que estamos concentrados en la provincia de Alicante, pues bueno, hemos estado en Campello, en San Juan, ahora estamos trabajando en Elche, en Crevillente, en Ibi. Bueno, pues cada vez vamos abarcando a más, nuestros profesionales tienen cada vez más movimiento, y para mí lo más importante es que, primero, generamos evidencias de los buenos resultados del programa, descendiendo los niveles de acoso en los grupos experimentales con los que trabajamos, y bueno, aumentando, pues, su identidad moral, disminuyendo su desvinculación moral, aumentando su empatía, su tolerancia, respeto y el control de la impulsividad. Estamos publicando cosas en revistas científicas. Digamos que para mí ha sido prioritario generar una base que sustentara bien los efectos del proyecto, para que no sea pues una idea de alguien que se pone a jugar con algo tan serio, y que podamos decir lo que funciona mejor y en lo que tenemos que seguir mejorando para que el programa termine siendo, pues, definitivo, ¿no? A día de hoy está en una fase muy avanzada. Insisto, pues aunque estamos muy concentrados en la provincia de Alicante porque es lo que nos queda más cerca, pues nuestra intención es que esto empiece a tener, ya tengo algunos requerimientos, ¿no?, pues de personas que me están intentando involucrar a nivel nacional, y la verdad es que ya empiezo a estar abierto a esa dimensión.
Que bé. I més o menys en quins terminis us està movent perquè això passi a ser ja un programa d'àmbit nacional? De quant de temps estaríem parlant?
Bueno, pues en realidad, digamos que yo ya tengo muchos datos sobre la mesa. Uh-huh. Ahora mismo me pillabais justo, pues, escribiendo un trabajo que voy a presentar a una revista de investigación a nivel internacional. Tengo datos para seguir escribiendo eso. Yo quería de aquí al verano concentrarme mucho en terminar de escribir esos trabajos y de enviarlos a las revistas para que quede, pues, constancia de la evidencia. Uh-huh. Y mi primera idea, mi primer plan es que, digamos, la temporada que viene, llámale desde octubre en adelante, que es la temporada que manejamos de trabajo, pues pudiéramos concentrarnos en darle difusión al proyecto, o mejor, en llegar a diferentes sitios. Esto pasa por una doble estrategia: una, la de formar a los profesionales en los sitios donde ellos ya viven para que puedan trabajar en sus entornos, y otra, en que nuestros propios profesionales se puedan desplazar a otros lugares donde, pues, impartan las situaciones de aprendizaje.
Uh-huh. Jo, com estem ja avançant en la secció, li volia demanar a en Marc una última pregunta i després jo te'n faig una també per anar concloent, Marc.
Sí, no, perfecto. No, Carlos, yo precisamente consultando los contenidos que tienes en la web, y además con un video presentación que invito a las familias que nos escuchan a verlo, porque es un video muy, muy bonito. Hay una serie de contenidos, una serie de manuales que están dirigidos a profesorado de educación física, ¿no? Yo veo, ¿no?, que hay la posibilidad, ¿no?, de que profesorado del ámbito educativo, y sobre todo del ámbito de la educación física, pueda, ¿no?, poner en marcha, pues, esta metodología en sus respectivos colegios, ¿no? ¿Es así o...?
Sí, efectivamente, Marc. Digamos que el programa, la intervención, llega a los centros educativos en las clases de educación física de dos formas diferentes. Una, el profesor de educación física implanta el programa en sus clases. Para eso necesitamos que el profesor haga una formación previa. Y otra es nuestro equipo de profesionales se desplaza a los centros y trabaja dentro de los espacios de la educación física. Cuando los profesores de educación física se forman, digamos que pues de alguna forma la intervención se consolida en los lugares en los que ellos están, porque la gente queda muy contenta, tanto los chicos como los propios profesores, porque están haciendo algo que, bueno, primero creen que tiene sentido y luego es divertido, pero sobre todo es seguro, ¿eh? Y entonces es fundamental que esa formación previa pues exista con el debido respeto, digamos. Es decir, que necesitamos que un profesor de educación física que no sabe nada de judo no se asuste por aquello de que hay que aprender algunas cosas de judo, porque son muy básicas. Tenemos que entender otra vez que esto sale de la dimensión deportiva para entrar en un contexto muy educativo, ¿no? Y muy lúdico. Entonces, bueno, pues se forman un poco en judo, se forman un poco en bullying y sobre la metodología que nos ayuda a entender cómo el judo puede ayudar o puede prevenir el bullying. Es muy interesante, ¿no? Porque los profesores, en principio, que están, bueno, si me permitís el término, aburridos de hacer siempre lo mismo, ellos quieren, ¿no?, pues un poco innovar y cambiar, y entonces aprender algunas cosas de esta disciplina, pues, y perder los miedos a un excesivo riesgo de lesión, falso, porque cuando hay metodología, pues eso no es así. Necesitamos un muchísimo material. Bueno, cuanto más material, cuanto más azúcar, más dulce, pero se puede hacer muchas cosas con pocos recursos. Entonces, en definitiva, los resultados son muy satisfactorios para esos profesores que se involucran. Es verdad que necesitamos que tengan una cierta motivación, pero la satisfacción de ellos de darse cuenta que están haciendo algo frente a un problema que perciben en su día a día y que les hace ser probablemente más infelices, porque un profesor que va a dar clases y sabe que existe el problema, pero no tiene ni idea de cómo atajarlo, cuando tiene algunos recursos, pues aumenta en su competencia, pero también en su satisfacción, ¿no? Y en su bienestar. Con lo cual, bueno, creo que son muchas las bondades de formarse. Es verdad que requiere, pues, un pequeño esfuerzo, evidentemente, para poder aprender sobre cómo trabajar.
Clar, bé, un esforç com tot el que importa a la vida, no? Que requereix un esforç. I a més, a mi em pareix molt interessant, Carlos, que aquesta formació s'imparteixi dins de l'assignatura d'educació física, on de vegades, per les característiques físiques de les persones o per qualsevol altre motiu absurd, es pot incrementar aquest bullying, no? I em venen al cap, per exemple, valors que es poden transmetre a través de l'aprenentatge i de l'ensenyament del judo, com són la disciplina, el respecte pel teu, no sé, contrincant, no sé si es diu així, però ara, si nosaltres fóssim, per exemple, un professor d'educació física que ha d'implementar aquest programa, com li podríem explicar molt breument quines són aquestes característiques bàsiques que vosaltres doneu i que té el judo per ser, com comentàvem abans, no? Una eina, una ferramenta per prevenir el bullying.
Bueno, sí, la verdad es que lo primero que hay que entender es que, porque cuando uno dice, no, pues tenemos un programa de prevención del bullying a través del judo, lo primero que se le pasa por la cabeza a mucha gente es que vamos a enseñar a los chicos a defenderse frente a las agresiones, pero no, na nada tiene que ver con eso. En realidad, el programa lo que tiene que ver es un programa de carácter psicosocial, igual que todos los programas exitosos alrededor del mundo. Lo que pasa es que utilizamos la asignatura o los espacios de la asignatura de educación física. Como muy bien remarcaba, la educación física puede convertirse por sus características en un arma de doble filo. Si el profesor no maneja bien las situaciones y las relaciones que se establecen, a veces incluso de cuerpo a cuerpo, de contactos que no se producen en otros lugares, etcétera, etcétera, y donde las diferencias físicas, la falta de competencia, etcétera, etcétera, motriz, pues puede dar lugar a que aquellas personas potencialmente victimizadas terminen siendo victimizadas, pues digamos que lo que hacemos es al revés, ¿no? Utilizar todas las bondades que presenta esa materia, la educación física y concretamente el judo, para trabajar sobre las relaciones personales, sobre las interacciones que se producen y sobre las maneras de convivir. Entonces, digamos que, por decir algo muy, muy así, digamos, resumido, para que los profesores de educación física entiendan, no dejamos de in inventar, crear, generar juegos y ejercicios propios de la disciplina del judo, aprovechando su etiqueta y el ceremonial, o aprovechando la multitud de técnicas que hay en pie, en suelo, los fundamentos, equilibrio, desequilibrio, los principios, ayuda y prosperidad mutua, o el principio de eficiencia, para trabajar de forma lúdica en esos espacios y dar pie a establecer reflexiones con los estudiantes, con los alumnos, que versan pues, sobre la desvinculación moral, como decía, empatía, todas esas cosas que ya se han mostrado que son precursores de las conductas de acoso. Entonces, bueno, es muy interesante porque en realidad no es muy difícil, como esto no es física cuántica, yo digo siempre, esto no es física cuántica, esto es una cosa al alcance de todos, pero sí requiere tener pues algunos conceptos muy claros para que el mapa conceptual esté muy bien estructurado y los profesores sepan muy bien por dónde estan treballant en cada una de les ocasions.
Meravellosa iniciativa i jo espero, Carlos, que al mes d'octubre aproximadament ja puguem parlar d'aquest programa implementat a nivell estatal i que sigui en Marc Turk i ens ho torni a portar, eh? Marc, moltíssimes gràcies.
No, i a més, me quedo que al final els infants que pateixen, el que tenen que fer és anar a un lloc on ells se sentin segurs, on se puguin divertir, on puguin jugar, i que no siguin i que no sigui un lloc on hi hagi pues, altres tipus de, pues, això, desgraciadament, d'actuacions que estiguin vinculades en temes de violència. No? Entonces, me quedo amb aquesta part, no? Amb un projecte rigorós, basat en evidència, on els infants se puguin sentir segurs, apreciats, estimats i, sobretot, el més important, se puguin divertir.
I tant. Idò, mil gràcies, com sempre, Marc Tur, un plaer.
Un plaer, gràcies. I gràcies, Carlos.
I, evidentment, també moltíssimes gràcies a en Carlos Montero Carretero per haver-nos explicat aquest programa que ha creat i que, com dic, jo espero que en el futur en tornem a parlar. Moltíssimes gràcies, també.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y felicidades por todo el trabajo para difundir todos estos estas investigaciones, estos proyectos que al final pues versan y procuran construir espacios seguros para los jóvenes que son más que necesarios. Muchísimas gracias.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Nosaltres ara fem una pausa per la publicitat i en tornar deixem el tatami per parlar de paraules. Això serà res d'aquí un minutet. Fins ara.
IB3 Ràdio és història.
Val tot sou des que vos posau aquesta llar de foc a casa vostra per ambientar?
No l'he posada mai.
La imatge és fosca i només sents allò de...
Òbviament no fas que el fos i que sents com aquell conhort.
ASMR.
Què vol dir això?
Sons sensorials.
Per exemple, seria una cosa rotllo...
Ara t'aboqueré un tassonet d'aigua.
No sé si has sentit molt.
Sí, és que jo crec que te pot fer creador de contingut d'ASMR.
Tots són nínxols de mercat, estimat.
Cada hora baixa de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Està relaxat? Això és Tíntol, a IB3 Ràdio. El teu moment de plaer a mi tia.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Paraules i coses.
El febrer van canviar flor per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per. Se'n va ballar el jovent, alegre de cel i vent.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i naltros que feim a aquesta hora, idò, obrim un diccionari, per exemple. En Bernat Joan ja és aquí, el nostre escriptor, doctor en Filologia Catalana per excel·lència. Avui que obrim
Avui obrirem es meló d'esperantiu.
Obrim un llibre de família.
Obrim una espècie de llibre de família,
venga,
sí. Pensem una cosa.
Molt
pensem
bon dia,
que...
Bernat.
Bon dia i salut. Pensem que s'ha transformat molt al llarg des darrer segle ses relacions de parentiu i com s'articulaven ses famílies. Perquè en la nostra societat tradicional, allò que era molt habitual era que en una casa hi hagués una família extensa. Uh-huh. M'ha sentit que hi havia pare, mare, fills, tietes, fadrines, güelos, hi havia un bullit de gent. No sé com devien anar. O sigui, supos que la discreció de la societat tradicional passa per aquestes relacions complicadíssimes, sí, que devien ser amb aquestes famílies extenses.
No em vull
imaginar avui què passaria si tornàvem en aquesta situació premoderna, per dir-ho d'alguna manera.
Tampoc ho vull pensar. Guerra, sí. Tercera Guerra Mundial.
Tercera Guerra Mundial directa. Sí. A veure, els parents més pròxims, entre nosaltres i dins la nostra cultura, són els fills i els pares.
Exacte.
És a dir, fill o filla i pare o mare. Uh-huh. Això de home-dona, marit-muller, muller-muller, marit-marit, com
sí,
se li digui,
sí,
com sigui la família, com s'organitzi.
Sí.
Llavors, els que estan per damunt, o sigui, els pares dels pares,
sí,
en català estàndard es diuen avi i àvia,
sí,
aquí fem servir el terme güelo,
sí,
que entenc que ve de l'aragonès,
ah, sí,
on es diu igual,
ah,
güelo, sí, és de les poques paraules que mos queden de la conquesta aragonesa,
ah, mira,
però tenim dos termes més que es fan servir. A Eivissa tenim el terme major,
sí,
que és sinònim de... No és un càrrec de l'exèrcit,
no,
com en els Estats Units, sinó que és equivalent de güelo.
Sí.
Hi ha llocs que es diu més güelo i llocs que es diu més major.
Uh-huh. Major o majora, també.
Major o majora, sí, 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 sí. Els meus nets, tenen per distingir-ho, tenen un güelo i una güela, que són de Sant Jordi, i un major i una majora, que són de Sant Josep.
Mira, està molt bé.
Sí, així fem servir tots els termes.
Exacte.
A Mallorca i en el Principat també per güelo hi ha el terme padrí,
ja,
per una cosa molt, molt específica, i és que solia ser que hi havia el costum de que el padrí, quan batiaven un nen, fos el güelo.
Ah, clar.
I la padrina la güela. De
clar,
manera que el terme padrí i padrina ve d'això, dels güelos.
Sí.
És que t'han de dur pel bon camí, segons la imatgeria catòlica, no? Avui dia, clar, el padrí i la padrina pot ser qualsevol. Evidentment, pot ser un tio, pot ser un
amic,
un cosí, un amic,
sí,
pot ser qui sigui, no?
Sí.
Llavors, no sé si els padrins tenen classe funció que tenen, que
a
no
veure,
és bàsicament fer-los regals quan fan festa i aquestes coses. És també, teòricament i segons la tradició catòlica, portar-los pel bon camí, és a dir, que no, que siguin gent moralment condreta.
D'acord.
Que això, sí, vol dir que has de tenir relació amb els fiols i aquestes coses.
Uh-huh.
O fiar-te'n tant que dius, mira, no fa falta que me n'ocupi, no? Llavors, tenim els gendres i les nores i els sogres i les sogres, que són els dos enversos,
gendre i que,
i sogre i sogra,
i
que generen molta literatura, no? Vull
sí,
dir, contra les sogres i tal, i les nores i tot això, sobretot en pla femení hi ha molta...
Sí, és una llàstima, això.
És cert. Mm. És cert perquè és una estereotipació negativa del component femení d'una moneda que té les dues cares i ja està, no? Mm.
Cap tipus de sorpresa. Coses que també hem de canviar.
Això és molt, molt, molt típic, sí, sí,
sí.
Llavors tenim els oncles, que a Eivissa són bloncos i que
sí,
a Mallorca són concos, i les ties, que són ties per tot.
Això de blonco, a veure, què vol dir exactament?
Blonco és oncle. Oncle té moltes derivacions. Oncle es pot dir onclo, avonclo, que és des llatí avunculus, d'avunculus fa oncle i fa avloncle i fa blonco, per derivació. Uh-huh. O sigui que ve de lo mateix. Oncle i blongo ve de lo mateix.
D'acord.
I tia, bueno, és sa germana de ton pare o de ta mare, no?
Sí.
I si són de germans dels güelos, dels majors, poden ser un blonco güelo, una tia güela, que són germà o sa germana del teu güelo o sa teva güela.
D'acord.
Que queda, ja queda més amunt en sabre genealògic, no? Queda una mica més endarrere.
Sí.
Llavors hi ha els nebots, que els nebots han donat lloc a un terme que és interessant i que s'utilitza molt en política, que és el nepotisme.
Sí.
I això ve per l'emperador Calígula, si no m'equivoc. Aquest home va decidir en el seu moment començar, com que tenia molts d'enemics i tot Déu li volia fer sa pell, va començar a posar nebots per aquí i per allà, i en tenien el Senat, en tenien el Consell, en tenia l'audiència, en tenia per tot, no? I, per tant, en aquesta pràctica, que encara de vegades hem pogut veure practicada, i encara es veu, no?
Els Nepo Babies, està això...
De col·locar parents en els llocs clau,
sí.
D'això se'n diu nepotisme.
I existeix aquest terme en anglès que està super en boga, de Nepo Babies.
Exacte, que, sí. són...
Fills de gent que ja té èxit.
Exactament. Mm. I d'això, això ve de l'època dels romans, mira per on.
Fixa't.
Dels nebots. I llavors tenim els cosins o les cosines, que en principi són els fills de germà o la germana de ton pare o de ta mare, però que poden ser cosins segons, fills de cosins, aquí hi ha tota una terminologia, perquè, clar, els cosins segons ja són els que no són cosins germans, els que no són dels més pròxims, sinó que ja queden un esgraó més distància, uh-huh. Els fills de cosins que queden encara una d'esgraó més distància, etc. Jo crec que si estiràvem una mica arribaríem en allò que es dona dins la comunitat calorromaní, en què tots es diuen cosí entre ells, no?
Sí.
Això no hi feim tant, no sé si passa en alguna illa petita, sí que passa en determinades societats, però bueno, jo crec que a Eivissa realment, si rascàssim molt, en trobaríem de cosins.
Tots seríem cosins al final.
Tants a voler.
Veritat, tots tindríem una branca potser en algun moment.
Segurament.
Potser ser glaçats. Tu l'has fet, el teu arbre genealògic?
Jo no. Un cosí de mon pare s'hi va entretenir i va fer una cosa espectacular, perquè ja en Bernat Ribes va fer els nostres ancestres i va arribar a situar-ne dalt un quadre 1100, aproximadament, aprox, fins en el segle XVII.
Fixa't.
Fins a principis del segle XVII.
Que bo.
I hi ha una cosa molt interessant, ja que parlàvem de la qüestió de com es parla malament de ses sogres i de ses nores i d'aquestes coses. I és que fins a meitat del segle XIX apareixen ses dones en nom i dos llinatges. En un cert moment comencen a aparèixer nom i de vegades nom de casa. O sigui, fins al segle XIX te trobes Catalina Costa Serra.
Uh-huh.
A un moment determinat te trobes Catalina de Can Tanqueta.
Ui.
Que ja dius, ostres, què ha passat aquí? I a partir d'un moment determinat, que diríem és de principi des de nou en darrere, hi ha moltes dones que apareixen sense llinatge. Que diuen, Toni Joan, sí, es casa amb Catalina.
Ostres, sense cap tipus de...
Ni de Can Tanqueta ni punyetes.
Res, només és nom i...
Nom i s'ha acabat.
Mm,
cosa que demostra, en fi, com estava el pati, no?
El pes que tenien les dones en aquesta societat.
Hey.
Per tant, és que diuen... És que estàvem millor en el passat. I doncs
no.
Totalment
no.
En contra. Podeu, amb es...
Podem dir clarament que no.
Exacte.
I amb el fet de vegades només posar el nom ja es demostra. Va ser una de les dificultats que va tenir per continuar en sabre genealògic, clar. Perquè de vegades apareixien dones. Que, d'aquesta Catalina era de sa branca des de Can Nebot o des de Cas Ferrer, no ho sabem.
No,
perquè només apareix el nom.
Un nom. Mm. Idò, Bernat, Joan, mil gràcies per avui posar esperantiu. Podríem anar molt més enrere, però serà en una altra ocasió. Mil gràcies, com sempre.
Gràcies a valdros.
L'agenda.
12:57, i d'ocí ja enfilam al final del programa d'avui i, com sempre a aquesta hora, repassam l'agenda cultural del dia amb la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I avui obrim l'agenda amb les celebracions de Carnaval que es duran a terme aquesta tarda tant a Sant Antoni com a Santa Eulària, això sí, si el temps ho permet.
Sí, a les 5 de la tarda està prevista la sortida de la rua que recorrerà els carrers de Sant Antoni. Les carrosses es concentraran a les 4 i mitja a l'avinguda de Doctor Fleming i després del recorregut, l'escenari instal·lat al Passeig de Ses Fonts acollirà el lliurament dels premis. I a la mateixa hora, a les 5 de la tarda, començarà també la Rua Santa Eulària, seguida de Festa de Carnaval amb el grup Sandy Valley Band i del lliurament dels premis.
Molt bé, i de molta sort a tots els participants. I al marge de les activitats de Carnaval, a Santa Eulària també avui tenim una nova sessió del Club de Lectura i una projecció de cinema inclosa dins l'Ibiza Cinefest.
Sí, avui a les 8 començarà el Club de Lectura a la Biblioteca Municipal, on parlaran del llibre Els millors relats de Roald Dahl, i una hora abans, a les 7, el Teatre Espanya acollirà la projecció de Focus Balear, curtmetratges de les Quatre Illes.
I també dins de la programació de l'Ibiza Cinefest es projecta aquesta tarda Alzar el vuelo con las alas quemadas a Vila.
Serà a les 8 i mitja a Can Ventosa i comptarà amb la presència del director Fernando Monge. I en acabar, a les 9, es projectarà una selecció de curtmetratges del European Film Awards.
I acabam a Sant Jordi perquè la biblioteca Vicent Serra i Orbai, on està treballant la nostra col·laboradora Ana Joana Guirado, inicia avui el cicle Diàlegs de filosofia pràctica amb el professor Luis Orozco.
La voluntat, el destí i la mort, que hi ha més enllà, dos misteris i una certesa, és el títol de la primera sessió que tindrà lloc aquesta tarda a les 5 i mitja.
Bé, així una cosa ben solemne, eh? I doni més, moltíssimes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
I en aquest últim minut aprofitant per felicitar el músic estatunidenc Evan Griffith Dando, que va néixer tal dia com avui l'any 1967. Evan Dando és el líder de la banda de rock alternatiu de Lemonheads, formada a principis dels anys 90. A més, és l'únic membre del grup original que encara forma part d'aquesta formació. Entre l'any 1997 i 2005, període en què la banda va estar inactiva, Evan Dando va desenvolupar la seva carrera en solitari. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant Into Your Arms, una cançó publicada l'any 1993. Ho deixam aquí i tornem demà puntuals, a les 12:04 a la sintonia d'IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.